Molt bon dia, què tal, com esteu? Comencem setmana, arrenquem aquest dilluns 15 de març de 2021 al Penedès en xarxa. Ja sabem que el dilluns és un dia costerut de mena, però si el sol brilla com avui, fa menys pujada. Nosaltres comencem amb moltes ganes, no només aquestes 3 hores de ràdio al Penedès en xarxa, sinó tota aquesta setmana. Escalfem motors, com cada dilluns, a Canal 20, Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca. Aquest dilluns començarem aquestes 3 hores de ràdio amb la roda d'actualitat. Emissora, emissora, us explicarem com es presenta aquesta setmana, quines cites teniu en l'àmbit cultural, econòmic, social, polític, de tota mena. Així us presentem la setmana. Amb la roda d'actualitat arribarem a 2:15. Primera cita amb l'actualitat en clau Alt i Baix Penedès. I a 10:15, després d'aquest primer flash, els esports, resultats, marcadors i anàlisi dels partits del cap de setmana i entrevista avui amb Xavi Ferrer, tècnic del Vendrell d'hoquei. A les 10 a l'actualitat parlarem de xató i de xatonades. Ara estem en plena campanya, tot i que no es poden fer com solia ser habitual. Avui parlarem de la xatonada virtual del Vendrell amb la Luz Ramírez, regidora de Fires vendrellenca. A 10:45, segona cita amb l'actualitat, segon flash informatiu amb les notícies de casa. I a 10:45, el Penedès en un clic amb l'Associació Fotogràfica de Moja. Avui ens proposen parlar d'astrofotografia. A les 11 obrirem la tercera hora, tot feinejant en filosofia, amb el professor de filosofia Pere Martí, que fa 15 dies ja ens anticipava de què anirà la secció d'aquest dilluns 15. Parlarem de dos conceptes, víctima i victimisme. A 11:45, tercer i darrer flash informatiu amb les notícies del Penedès. I després d'una breu pausa, arrencarem la darrera secció d'aquest matí de dilluns que ens portarà a la cuina del Penedès en xarxa amb la nostra xef, la Gemma Riera, que avui ens proposa cuinar plats amb ingredients típics de Setmana Santa. Per tant, tindrem receptes amb bacallà, amb xai, amb espinacs i amb cigrons. I a banda d'aquests tres flaixos informatius amb notícies de l'Alt i el Baix Penedès, que servirem puntualment a 10:15, a les hores en punt, els butlletins ens acosten la resta de l'actualitat. Hem començat a les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12. Amb Marc Pujol al control central, arrenquem el Penedès en xarxa. Comencem aquest dilluns 15.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori. Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Per començar amb bon peu la setmana, només cal que escolteu aquesta roda d'actualitat que engeguem ara i que ens durà fins 10:15, on us expliquem què passarà al llarg dels propers dies als diferents municipis de l'Alt i el Baix Penedès. Una roda d'actualitat que comença a Ràdio Sant Sadurní. Tot saludant l'Eli Jiménez. Bona setmana.
Molt bon dia, molt bona setmana. Doncs sí, comencem aquesta roda i abans de començar a parlar d'activitats al llarg d'aquesta setmana, recordar que avui s'aixeca aquest confinament comarcal i que tindrem una mica més de llibertat de moviment, això sí, sempre amb el grup Bombolla. A banda de la que és, sens dubte, la mesura més esperada, a partir d'avui també els comerços no essencials podran obrir els caps de setmana, així com també ho podran fer els centres comercials de més de 800 metres quadrats. Es reprendrà també les competicions esportives amb menors de 16 anys i tot un seguit de mesures que arrenquen avui. Aprofitem també per comentar que l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls obre demà diverses borses de treball. Una d'oficial de primera de la brigada municipal, d'operadors de neteja, d'auxiliar administratiu, d'educadors infantils. Si us interessa, hi ha tota la informació al web d'Olesa de Bonesvalls. D'altra banda, també comentar que Sant Llorenç d'Hortons ha informat que, degut a la pandèmia, cancela la CACO d'enguany, aquesta cursa caminada en clau femenina, però que aquest any no es farà, però que ja han assegurat que l'any que ve tornarà a organitzar-se. I ara sí, després de diversos punts d'informació de servei, obrim avui mateix perquè torna el taller Millora, destinat a la gent gran de Sant Pere de Riudebitlles. Es tracta d'un taller que promou l'autonomia personal amb l'estimulació cognitiva i emocional, afiançant doncs l'autoestima, a banda també de mantenir, òbviament, les habilitats intel·lectuals per conservar-les al màxim de temps possible. Tota la informació la trobareu a les Escoles Vetlles a través del telèfon 93 899 54 94. Ja per demà, jornada de plens municipals amb el ple extraordinari de l'Ajuntament de Sant Sadurní, que es durà a terme a partir de 7:45 del vespre. Un ple que servirà per aprovar el pressupost definitiu per aquest 2021 amb l'integració, ara ja sí, del romanent. Un romanent que frega els 2 milions d'euros i que servirà sobretot per inversions com els nous vestidors del camp de futbol, una esperadíssima inversió sadurnirenca, i també la segona fase de l'Olímpic de l'Ateneu, a més d'ajuts a serveis socials, habitatge o comerç, entre d'altres. També demà, ple ordinari de l'Ajuntament de Gelida a partir de les 8 del vespre i de manera telemàtica. Amb un ordre del dia de 13 punts, destaquem l'elecció del jutge de pau i diverses mocions com la que presenta la CUP, Gelida per la República i Gelida en Comú de suport a l'amnistia, també una altra que presenta la CUP de suport a Pablo Hasél i de preservació de llibertat d'expressió, o una altra també de la CUP per donar suport als encausats i encausades per les manifestacions al Pertús. Passem ara a dimecres, perquè a partir de les 7 de la tarda tindrem xerrades sobre competències pel segle XXI i el món de les professions a Sant Sadurní, una activitat dirigida a joves, a famílies, pares i mares de joves a partir dels 14 anys, per tal de conèixer què són les competències per l'ocupació, quines competències demanen més les empreses i quines seran en el mercat emergent. Una activitat que es durà a terme de manera telemàtica i a la qual us podeu apuntar a través del web www.sansadurni.cat. I acabarem setmana diumenge amb dues propostes. La primera és d'11 del matí a 12 a Mediona i és una passejada etnobotànica amb Berta Garriga d'Arrels Voladores. Es tracta d'una activitat que ja es va dur a terme la setmana passada i que de fet es durà a terme també diumenge de la setmana vinent i que servirà per descobrir plantes silvestres comestibles i també les seves propietats. Cal, això sí, reserva prèvia enviant un correu a info@canvital.life o bé trucant al telèfon 619 17 87 99. I per acabar, diumenge a la tarda tindrem cinema amb el cicle Gaudí i la projecció de la pel·lícula Terra de Telers, una proposta que arrencarà a les 6 de la tarda a la sala d'actes del Centre Cultural de Gelida amb un preu de 4,5 euros i això sí, amb inscripció prèvia a través del web www.gelida.cat.
Seguim explicant la setmana en clau al Penedès, ara des d'Olèrdola, des de Canal 20, tots saludant el Raimon de Cara, molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Molt bona setmana. Comencem dient-vos que fins aquest dimecres es pot participar en la consulta pública que convoca l'Ajuntament d'Olèrdola per tal de definir el projecte de reglament municipal de teleassistència domiciliària. És una consulta que es canalitza a través d'una plataforma, decidim-olerdola.iva.cat, i té el propòsit de recollir opinions de la ciutadania i d'organitzacions representatives potencialment afectades per aquesta futura norma de la teleassistència. Poden participar dimecres les persones empadronades a Olèrdola majors de 16 anys. És un reglament que s'elabora a partir de que l'Ajuntament ha assumit també les competències de serveis socials. I resta obert, d'altra banda, el termini fins a acabar aquest mes a l'Ajuntament de la Granada per sol·licitar un ajut extraordinari de 800 euros per als establiments de restauració del municipi per tal de poder fer front a les dificultats econòmiques derivades de les limitacions imposades a la seva activitat. És una ajuda que es va aprovar en el ple darrer de l'Ajuntament de la Granada, ja està activada i, per tant, ja es pot sol·licitar aquest ajut, insistim, extraordinari, de fins a 800 euros. Dimarts a les 8 del vespre s'ha previst ple de l'Ajuntament de Torrelles de Foix. La sessió s'ha de celebrar de manera telemàtica a causa del context sanitari. Dimecres, a l'Escola El Castellot de Castellví de la Marca, es podrà donar sang a partir de les 3 de la tarda fins a les 7. Cal, com en aquestes donacions del Banc de Sang aquests mesos, la inscripció prèvia a donarsang.gencat.cat. I el dijous, a partir de les 6 de la tarda i fins a les 8 del vespre, l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues organitza el taller online Desmuntant els manaments de gènere. És una activitat que vol mostrar l'impacte social de l'heteropatriarcat en les dones. S'identifiquen també els manaments socioculturals al voltant del sistema de creences sexe-gènere i també es vol debatre les afectacions d'aquests manaments de gènere al llarg de les principals etapes de la vida. Cal, per participar, inscripció prèvia al WhatsApp 628-379-943 o bé al correu electrònic scs.dinamització@santcugatsesgarrigues.cat. I dijous, dins dels actes que durant aquest mes es convoquen a Santa Margarida i els Monjos per commemorar el 8 de març, s'ha organitzat una xerrada-taller a càrrec de la fisioterapeuta Lídia Freixedes, que parlarà sobre el sol pelvià. Serà 6:45 de la tarda a la Masia Mascatarro. Cal inscripció prèvia enviant sol pelvià i el nom complet al correu igualtat.monjos@smmonjos.cat o bé també per WhatsApp al 608-056-097. I fem també un repàs als itineraris del Bibliobús aquesta setmana al Castellot, perquè, per exemple, aquest dilluns, a partir de 3:45 fins a les 6, estarà a Pontons, a l'aparcament municipal. Demà dimarts, davant de l'Ajuntament de Torrelles, en horari de 3:45 a les 6. Dimecres, pel matí, de 10:45 a la 1, al costat de l'Escola de la Granada, i dijous, també pel matí, de 10:45 a la 1, a la Múnia. I aquest dissabte i diumenge, a la finca municipal de la Muntanyeta Olèrdola, s'ha programat un campionat nacional de crawlers. Són cotxes tot terreny dirigits per radiocontrol. Els participants del campionat, una seixantena, portaran aquests vehicles elèctrics que arriben a velocitats d'entre 5 i 10 quilòmetres. I acabem sense sortir d'Olèrdola amb una proposta per diumenge, perquè s'ha programat una visita guiada per conèixer la floració de les orquídies al Parc d'Olèrdola. Serà a partir de les 10 del matí i és una activitat gratuïta.
Seguim aquesta roda d'actualitat, ara al Baix Penedès. Anem a Domenys Ràdio i saludem la Lourdes Meronyo. Molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem la roda a la Bisbal del Penedès, ja que el pròxim... Bueno, ens avancem una setmaneta. El pròxim dissabte, dia 27 de març, a les 6 de la tarda, dins el cicle Gaudí, es podrà gaudir d'aquesta pel·lícula de terra de Talers. Continuem a Llorenç del Penedès. Diumenge, a les 12 del migdia, a la Comprativa, cicle de conferències, exacte feminista, a càrrec de la Jamila Najà, que és integradora social i cursant educació social. A més, és activista saharaui pels drets humans, treballa a la Comissió Espanyola d'Ajuda als Refugiats i farà un repàs a la situació actual de la lluita feminista, tant a nivell estatal com a la resta de països. A les 6 de la tarda, al centre, dins el cicle Cinema Europeu de Qualitat, es podrà gaudir d'aquesta pel·lícula Un Acuerdo Original. Pel que fa a dimecres, dia 24, avancem una miqueta en el temps. A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Municipal, es podrà gaudir d'aquesta club de lectura, que es podrà fer, si es pot, presencial a la biblioteca, i on tractaran d'aquest llibre La nit de la iguana, de Tennessee Williams. Continuem a Santa Oliva, dins aquesta agenda d'igualtat de Santa Oliva. Doncs tindrem el dia 21 de març al Teatre Amor, que estem disposades a fer perquè ens estimin, de la companyia Teatre de Maleta. Cal inscripció prèvia al 977-67-96-63 o a les oficines municipals, i serà el dia 21 de març al Monestir a 6:15 de la tarda. I dins del Dia Internacional de la Poesia, que serà el dia 21 de març, està dedicat a la figura de Felícia Fuster i Viladecans, i la programació encara està pendent d'agenda en quant a aquestes restriccions que avui doncs faran el canvi. També, però a Santa Oliva, el divendres, dia 19 de març, a 7:45, al Monestir de Santa Maria de Santa Oliva, al carrer Mossèn Antoni Paradís, es podrà gaudir d'aquest cicle Gaudí amb la pel·lícula Terra de Talers. Continuem a Bonastre, i és que hi ha una actuació programada pel diumenge, dia 21, del massís de Bonastre. En aquesta actuació està previst netejar l'accés a la font del Rector, un naixement d'aigua que brolla des de dins un dels torrents de Bonastre. Serà la sortida des de la societat a les 8 del matí. El material recomanat són guants de treball, roba i calçat adequats, aigua i esmorzar, i cal reservar prèviament. Continuem al Vendrell, i és que avui comença l'exposició Ànima Plural de Roser Oté, una iniciativa en què els participants es converteixen en ceramistes que formen amb la creació d'una figura senzilla que forma part d'una obra col·lectiva. Serà la sala polivalent de la biblioteca Terra Baixa, en horari de biblioteca, i la sala portal del Pardo, i és gratuït. També avui, en quinzena de la poesia, la sala infantil, amb motiu del Dia Mundial de la Poesia, vine a la sala infantil a passar una bona estona entre poemes. Hi trobaràs poesies de tot tipus i per a totes les edats, i també es podrà participar en els jocs poètics. Tot això a la Biblioteca Pública Terra Baixa. Demà dimarts, acte públic amb motiu de la mostra Josep Carner i els Jocs Florals de la Llengua Catalana, París, 1948. El lloc serà el Jardí de la Fundació Apel·les Espanosa a les 7 de la tarda, i cal fer inscripció prèvia. Pel que fa a divendres, visita guiada a l'exposició temporal al Museu Déu en femení, al Museu Déu, a les 6 de la tarda, i també doncs cal reservar prèviament, ja que hi ha aforament limitat. Dissabte es farà la ruta saludable per la platja. L'horari serà de 10 a 1, és una activitat gratuïta, sortirà de l'oficina de turisme, però sí que cal fer reserva prèvia a info@alvendrellturistic.com. Dissabte també, lectura de registres akàshics a càrrec de l'Isabel Lisbona. Serà al Teatre Espai a les 11 del matí, el preu és de 10 euros, cal fer reserva prèvia per aforament limitat. També dissabte, espectacle La Sagrada Vagina, amb un monòleg inspirat en el llibre La Vagina de Naomi Wolf, a càrrec de Victoria Lepori. Serà també al Teatre Espai a les 6 de la tarda i té un preu de 10 euros que organitza el Teatre Espai. Dissabte, concert del Pemi Rovirosa i els Invictes al Teatre Àngel Guimarà a les 8 de la tarda, i les entrades estan exaurides. I diumenge, l'Andri i el Rumbero. Espectacle a travesta serà a l'Auditori Pau Casals a les 12 del migdia i té un preu de 8 euros. Anem a Calafell per finalitzar. Club de Lectura Infantil Sardines, clubs dels que ja llegeixen bé i que volen descobrir noves lectures, són els segons dimecres de mes, de 17 a 18 hores, i actualment és virtual, i quan es pugui doncs serà presencial a la Biblioteca Ventura Gassol. El documental del mes continua, de l'Èter, i aquest cap de setmana comença la 20a xatonada de Calafell, que es posarà en marxa i que ja us avançarem una mica més.
I acabem aquesta roda d'actualitat quan falten 5 minuts per 9:45 a Ràdio Vilafranca, amb tota l'activitat política, econòmica, cultural i social que hi haurà aquests dies a la capital de l'Alt Penedès. Josep Maria Soler, bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs mira, avui tenim trets de sortida diversos i una commemoració. La commemoració d'aquest 15 de març, el Dia Mundial de les Persones Consumidores. I amb motiu d'això, des del Servei Municipal de Consum de l'Ajuntament de Vilafranca, ens ofereixen avui recomanacions sobre les compres en línia. De fet, un any més, el 15 de març es commemora aquest Dia Mundial de les Persones Consumidores, i aquest any, com l'any passat, la Diputació i els ens locals, entre els quals l'Ajuntament de Vilafranca, fan una campanya de difusió adreçada a la ciutadania amb l'objectiu d'evitar els riscos de seguretat i privacitat en compres i contractacions en línia a través de l'internet. Cada vegada són més freqüents al Servei Municipal de Consum les consultes i queixes relatives justament a aquest tipus de compres fetes a domicili, per telèfon o per internet, i que suposen ja més del 50% de les compres que realitzen. Les compres per internet han augmentat progressivament i ja representen entre un 15 i un 20% de les consultes i reclamacions que reben aquesta oficina municipal del consumidor a Vilafranca del Penedès. Per això avui alerten i adverteixen doncs, que cal tenir en compte molts condicionants a través d'una campanya que podem anar seguint al llarg del dia a Vilafranca. També avui hi ha alguns trets de sortida. De fet, podríem dir que ahir de fet, va ser el tret de sortida, tot i que el podem comunicar avui, d'una campanya que substitueix la Festa del Xató a Vilafranca del Penedès aquest any. Una Festa del Xató que s'ha reconvertit en quinzena del Xató des d'ahir mateix, 14 de març, i fins al dia 28 de març. Per no perdre la jornada gastronòmica vilafranquina, ja clàssica, des de l'àmbit de la restauració a Vilafranca, conjuntament amb Turisme de l'Ajuntament i la Ruta del Xató, s'ha impulsat aquesta quinzena del Xató. Des d'ahir i fins al 28 de març, amb la participació de 16 restaurants a Vilafranca, que de manera voluntària s'han adherit a la campanya. La quinzena promociona la consumició i compra per emportar dos xatons i una ampolla de vi de regal, una altra ampolla de vi dels cellers de Vilafranca, de diferents cellers de Vilafranca, quatre en concret, que col·laboren amb aquesta campanya de turisme a l'Ajuntament vilafranquí. I un altre tret de sortida avui, en aquest cas en l'àmbit escolar, i no només per Vilafranca del Penedès, sinó per al conjunt del territori català, comença la preinscripció escolar 2021-2022 per al curs que comença avui mateix, aquest dilluns. S'allargarà fins el dia 24 d'aquest mes de març per al segon cicle d'educació infantil i primària i del 17 al 24 per l'adequació. Aquest curs serà el primer en què tot el procediment per la preinscripció escolar es fa de forma electrònica i es donarà suport extraordinari a totes aquelles famílies participants en el procés que no disposin dels mitjans suficients. Val a dir que la preinscripció telemàtica es fa a través doncs, del nou web preinscripció 2021-2022 de la Generalitat de Catalunya i es pot fer a través de qualsevol tipus de dispositiu mòbil i cal presentar, això sí, la documentació que es demana, que caldrà tenir escanejada el llibre de família o altres documents relatius a l'afiliació i també el document nacional d'identitat de pare, mare o el tutor o tutora de l'alumne. I també hem de repassar alguns actes destacats, per exemple, en el dia d'avui aquí a Vilafranca del Penedès. En concret, se'ns presenta BAC. Neix una entitat que es diu BAC amb voluntat de dinamitzar els locals comercials que han quedat sense activitat al centre de Vilafranca i fer-ho mitjançant l'art contemporani. Aquesta presentació pública es farà avui a Cal Torres, a les Bodegues Torres, aquest migdia. I avui també es fa la presentació a les 6 de la tarda en el claustre de Sant Francesc de Vilafranca d'un llibre, un acte organitzat per l'Associació de Cooperació Internacional Entre Pobles, que comptarà també amb la intervenció de Teresa Coll, membre d'Entre Pobles Penedès, i que consisteix en un llibre del fotoperiodista Gervasio Sánchez, que serà present aquí a Vilafranca. El llibre es titula Activistes per la vida, amb el testimoni d'activistes dels drets humans i ambientals amenaçats de morts a Amèrica Central. Una defensa, en aquest cas, que entra en conflicte amb els interessos de grans empreses o grups transnacionals que operen amb la impunitat per l'extracció dels recursos naturals i les matèries primeres, sobretot la mineria, hidroelèctriques i monocultius, per vendre al mercat mundial a Hondures i a Guatemala, dos dels països més violents del món. El llibre recull tots els testimonis presentats a l'exposició homònima de Gervasio Sánchez, que, organitzada per l'Associació Entre Pobles, també es podrà veure aquí a Vilafranca del Penedès, però de cara a l'estiu. En concret, està previst que sigui a Vilafranca del 9 de juliol al 15 d'agost en el marc de la Capella de Sant Joan. Ara, de moment, no tenim l'exposició, però sí que tenim la presentació del llibre que es fa, com us dèiem, avui, a les 6 de la tarda, al claustre de Sant Francesc de Vilafranca. L'autor del llibre, el fotoperiodista Gervasio Sánchez, i el títol Activistes per la vida.
Gràcies, Josep Maria Soler. Així arribem a 9:45, primera cita amb l'actualitat en clau Alt i Baix Penedès i després seguim amb els esports.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon Bon dia, 9:45, és moment de fer aquesta primera aproximació a l'actualitat en el Penedès en xarxa. Des de la redacció de Ràdio Vilafranca us parla Sergi Anson. Començarem recordant que aquest passat cap de setmana ha fet un any que es va decretar l'estat d'alarma amb els primers confinaments i el degoteig de pacients Covid que a poc a poc van anar arribant als hospitals del nostre territori. En el cas de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, com en la majoria, la situació va agafar per sorpresa i tots aquests mesos han estat de constant reinvenció i adaptació que consideren ha estat més àgil gràcies a poder comptar amb els espais i coneixements dels hospitals de l'Alt Penedès i el Garraf. El doctor Josep Lluís Ibáñez és el gerent del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès-Garraf, que explica que els primers mesos van ser un constant anar-se reinventant a mesura que anaven coneixent experiències d'altres llocs i per les pròpies iniciatives, un esforç constant d'adaptar espais i reaprofitar mitjans. El doctor Ibáñez remarca també que la màxima que es van marcar van ser la de no deixar d'atendre cap malalt de Covid i fer-ho en la mesura del possible des del mateix territori. Apunta que sí es va haver de desprogramar tot el que eren intervencions no urgents i altres patologies no Covid. Explica, però, que poder tenir al costat un altre hospital com el del Garraf i funcionar com a clúster ha permès poder oferir una millor atenció a la ciutadania. Valorava, doncs, que la fusió que es va fer uns mesos abans de l'arribada de la pandèmia va ajudar i va ser positiva per poder atendre de la millor manera els pacients de Covid de la comarca. Us expliquem també que la gelidenca Lluïsa Llop va prendre possessió divendres del seu càrrec com a diputada al Parlament de Catalunya, sent l'única representant del Penedès a la Generalitat durant aquest mandat. Llop ocupava el número 16 a la llista d'Esquerra Republicana al Parlament i els republicans van aconseguir un total de 19 diputats per la demarcació de Barcelona. La penedesenca declarava fa unes setmanes que continuarà defensant el desplegament de la vegueria Penedès, lluitant contra l'amenaça del quart cinturó a la comarca i per la millora del transport públic, entre moltes altres qüestions que afecten el Penedès. També us volem explicar que la multinacional La Plus Idiada ha rebut un dels guardons que atorga l'ambaixada britànica als premis UK Spain Business Awards, dels quals s'ha celebrat la segona edició. Es tracta d'un certamen en el qual l'ambaixada britànica premia les bones relacions comercials que té amb diferents empreses a l'estat espanyol. La segona edició s'ha fet amb una gala virtual presidida per l'ambaixador britànic, amb la qual s'ha premiat la innovació, la col·laboració i l'emprenedoria d'un total de 14 empreses de l'estat espanyol i britàniques. A Plus Idiada ha rebut el guardó en la categoria Driving Innovation. El director d'Idiada, Ignasi Ferrer, remarcava el treball fet per l'equip d'Idiada a la Gran Bretanya per desenvolupar nous serveis únics per a la nova era de la mobilitat. Idiada té la seva seu central a Santa Oliva, al Baix Penedès, i es tracta de l'empresa més important de la comarca. I acabarem avui recordant que s'ha detingut un veí d'Olèrdola per circular a 256 km/h per l'autopista AP7 a Tarragona. Els Mossos d'Esquadra detenien divendres un home per circular, com dèiem, a 256 km/h a l'autopista AP7 a Tarragona. Segons el cos policial, es tracta de la velocitat més alta captada per un radar a la regió tarragonina. El detingut, un home de 48 anys i veí d'Olèrdola, ha donat positiu per cocaïna en la detenció que es feia divendres a la tarda. El vehicle superava per més del doble la velocitat de la via. Això pot suposar un delicte contra la seguretat del trànsit, inclòs el codi penal, i pot comportar també una pena de presó d'entre 3 i 6 mesos, així com la retirada del carnet d'entre 1 i 4 anys. Conduir sota l'efecte de les drogues pot suposar una pena de presó d'entre 3 i 6 mesos, una multa d'entre 6 i 12 mesos i la retirada del carnet entre 1 i 4 anys.
Penedès en xarxa.
Passen 7 minuts de 9:45.
Els esports.
Hem començat explicant-vos com es presenta aquesta setmana el Penedès i obrim ara plana esportiva, marcadors, cròniques, propers partits i entrevista. Eli Jiménez, explica'ns.
Doncs, com bé dius, repassem ara el que ha donat de si el cap de setmana en matèria esportiva. Abans, però, abordem l'entrevista de la setmana que avui dediquem a l'hoquei patins, tot anant fins a Diumenge Ràdio. Lourdes Meronyo, molt bon dia.
Molt bon dia, Eli. Doncs avui tenim el plaer de comptar amb el Xavi Ferrer. Ell és l'entrenador del Vendrell des de fa un mes i mig i per fi el tenim aquí al Penedès en Xarxa. Molt bon dia, Xavi, com estàs?
Hola, bon dia.
Bé, mes i mig. Com ha passat el temps,
Doncs sí, tot molt ràpid, tot molt estressant, amb molts entrenos, amb molts partits i amb molta tensió també, la veritat.
Clar, tu has agafat el Vendrell en un moment complicat, anem a dir complicat.
Tu ja saps
que t'he dit abans de l'entrevista que jo d'esports no entenc gaire, eh? Però sí que és veritat que estàveu en una zona complicada, que encara no heu sortit d'aquesta zona. Quina valoració en fas d'aquest mes i mig de portar el Vendrell al capdavant?
Bé, de moment content, treballant molt, intentant que els jugadors treure la millor versió seva i en aquest cas, doncs, bueno, en un mes i mig crec que hem pogut aconseguir que es destensin una mica perquè estaven molt tensionats degut als marcadors i la classificació, doncs, que seguim tenint. I bé, doncs crec que ara mateix estem una miqueta més tensionats i per això, doncs, potser han arribat alguns resultats millors. No, bueno, el tema és seguir treballant amb això i que puguem, doncs, sortir d'aquesta classificació que ara mateix no és el lloc que volem estar.
Xavi, fa un any que vam entrar en l'estat d'alarma. Ha sigut més complicat la situació de la Covid, de no poder entrenar després de fer entrenaments, el tema de no jugar partits com va ser el de la setmana passada perquè hi havia un positiu a l'equip amb el que us enfrontàveu. Com ho estàs visquent com a entrenador i, òbviament, els jugadors?
Bueno, tothom al final volem jugar. Si els partits són més ràpids, són més seguits i tenim una certa continuïtat, és molt millor per tots, tant pels jugadors com pels entrenadors, com per tothom. A nivell d'entrenador, doncs, que és el que a mi m'afecta, a vegades és una miqueta complicat en el sentit que tu pots analitzar un rival durant la setmana i aquella mitja setmana et diuen que no jugaràs i aquell treball, doncs, que has fet l'hauràs de guardar o mig desfer de cara a una altra setmana per més endavant.
Clar.
A nivell de jugadors, penso que bé, doncs el mateix, els agrada jugar, els agrada la continuïtat i aquestes parades no són bones, però bueno, hem d'intentar-ho gestionar de la millor manera possible i intentant fer, quan no juguem, intentar fer una jornada, una setmana normal, i inclús el dissabte passat que no vam jugar, doncs vam fer un entreno i vam intentar simular un partit de cara a netejar també una miqueta mentalment els jugadors.
Clar, perquè la part de jugar està bé, però la part psicològica, clar, al final, si ens fa mella a tots, a vosaltres encara més, no? D'alguna manera, que ho havíem parlat amb altres entrenadors, és el fet de no tenir el propi públic, que us dona, doncs, una mica d'alegries i són els que us motiven realment, no? Si esteu en moments baixos.
Perdona, el públic és bàsic, sí. Creiem que al final també nosaltres juguem per passar-nos-ho bé nosaltres, però també ens agrada que tinguem un públic a darrere que ens segueix cada setmana, que ens anima cada setmana, i ara no tindre'ls a la pista, sí que fora, sí que notem aquest escalf, doncs, del públic, però clar, dintre de la pista, que és on realment es nota, que és on realment apreten i és on realment després, al final també ens donen gols, o ens ajuden a fer gols.
Sí.
Doncs sí que es nota molt de que ara mateix, doncs, no ho tenim. I bé, aquí Vendrell era una de les pistes que crec que a tothom els agradava jugar pel públic, i bé, doncs ara no ho tenim. Esperem que aviat aquesta situació pugui desfer-se.
Esperem que sí, que ja s'està fent molt llarg el tema, ja portem un any avui justament i esperem que això canviï. Explica'ns una mica com va ser el partit d'aquest dissabte contra el Lloret. Heu pogut rascar aquest punt, no del tot suficient, però bueno, al final no va anar del tot malament, no?
Bueno, nosaltres realment anàvem pels 3 punts. Nosaltres volíem els 3 punts i crec que ho vam intentar. Va ser un partit molt igualat. Creiem que vam portar bastant el pes del partit en atac. En defensa tampoc vam patir gaire. I nosaltres vam tenir alguna ocasió més clara que ells, penso. I bé, a la segona part ens vam posar per davant i bé, allà vam poder matar el partit amb alguna contra, que no ho vam acabar de fer. I la llàstima va ser que al final, faltant 5 minuts, ells van tindre una blava, nosaltres una directa, no la vam fer, llavors ells ens van fer un gol amb una directa que, bueno, per la desena falta nostra, es van posar dintre el partit i vam tindre aquí una errada important, on bueno, ens van fer el 4-3 per anar guanyant ells, i bé, al final doncs, vam aconseguir empatar, però marxem amb aquell regust de que haguéssim pogut guanyar perfectament i necessitàvem aquests punts i pensem que va ser una llàstima.
Mm-hmm. A més, vau tenir doncs, una bola aèria que vosaltres dèieu que no era gol i que realment els col·legiats doncs, es van desentendre, no?, de les queixes.
Sí, el primer gol seu, pensem que és bola, bueno, és bola alta, l'hem vist repetit i sí que jo penso que sí que és bola alta, que l'haguessin hagut d'anul·lar. El que passa és que bueno, poc abans em van anul·lar un amb ells, que penso que era legal, uh-huh. I per tant un per l'altre. Sí que també hi va haver una altra polèmica amb un gol nostre, que nosaltres també pensem que va entrar, però bé, al final totes aquestes coses dels àrbitres i això no ens ha d'influir, però ens ha de servir per treure coses positives d'això, de no pensar en els àrbitres i pensar sobretot en el que nosaltres podem millorar, en el que nosaltres podem fer de cara a altres partits poder guanyar.
Mm-hmm. Provisionalment esteu a la 12a posició, també teniu pendent de recuperar el partit que no vau jugar la setmana passada i dissabte vinent us enfronteu a un complicat Deportivo Liceo. Com ho preparareu? O ja ho heu començat a preparar? O explica'ns una miqueta.
Bueno, sí, nosaltres, ell d'entrenador sí que ja hem començat a preparar coses. De fet, ara ja estàvem preparant entrenos i preparant vídeos, però bé, de moment amb els jugadors encara no els hem comentat res. Sí, com dius, serà un partit molt complicat. El Liceo juga molt bé. El Liceo és un equip dels grans de l'Hockey Lliga, però nosaltres hem de tindre clar que juguem a casa, nosaltres hem de tindre clar que si juguem concentrats i juguem com amb els, bueno, traient la millor versió dels nostres jugadors, pensem que podem competir amb qualsevol. I no hem de renunciar absolutament a res. És a dir, creiem que podem competir i que, inclús, bueno, per què no treure alguna cosa positiva en algun moment.
Mm-hmm. Doncs sí, la veritat és que s'ha de sortir a guanyar, sempre. I després ja,
sí.
Encara que sigui complicat, és igual.
Sí, no, és que és la mentalitat que hem de tindre. Ara estem a l'Hockey Lliga, no estem, si estem a l'Hockey Lliga és per competir contra qualsevol rival. Uh-huh. No perquè aquests siguin millors o pitjors, doncs nosaltres hem de llançar un partit o no. És a dir, hem de competir, després ja veurem si guanyem, perdem o empatem, eh? Però, uh-huh. Però almenys d'inici hem de saber que hem d'estar a la seva alçada i com a mínim després doncs ja veurem, eh? A veure com va i a veure què... Perquè sabem que ells tenen una qualitat i sabem que, doncs, bueno, pues que és un rival molt complicat. Uh-huh. Però bé, sobretot no s'ho sigui derrotat des de l'inici, que, bueno, que en alguns partits doncs, entre rivals de la part alta i de la part baixa, doncs a vegades passa això i és una cosa que nosaltres no ens podem permetre.
Uh-huh. Si et pregunto per com veus els següents mesos, els mesos que venen per davant... O els objectius que teniu marcats, quins serien?
Bueno, l'objectiu és molt clar, és quedar entre els 10 primers de l'Hockey Lliga, salvar-nos, i si no pot ser entre els 10 primers, doncs després hi ha unes places que donen accés a un play-off per la permanència, doncs, amb els de l'Hockey Plata. doncs el mal menor seria aquest. El que, és a dir, l'objectiu sempre ha de ser de salvació ara mateix, no hi ha un altre.
Segur que sí. Ja veuràs que sí, que sortireu d'aquesta zona de perill, entre cometes, i que continuareu a l'hoquei lliga, perquè si no, no té gràcia, per mi.
Sí, clar, no, i per nosaltres.
I per nosaltres tampoc, em sembla.
No, clar, tot el que no sigui salvar-nos, tot el que no sigui guanyar partits ara mateix, no té sentit.
Doncs, Xavi, ha sigut un plaer tenir-te avui al Penedès en xarxa per la... conversar la primera vegada amb tu. Esperem que sigui la primera de moltes que vinguin després, i re, a preparar-vos contra aquest Deportivo Liceo, i estarem molt pendents del que passi dissabte vinent a les 8 de la tarda a la vostra pista.
Doncs perfecte, molt bé, moltes gràcies.
Una abraçada.
Ben.
I ara sí, repassem la jornada, començant per aquesta 23a jornada de l'Hockey Lliga, que aquest cap de setmana ens ha deixat 3 desplaçaments dels equips penedesencs amb 2 victòries i un empat. Doncs arrenquem justament amb aquest empat, l'empat a 3 del Vendrell a Lloret. Explica'ns, Lourdes.
Doncs el Club d'Esports Vendrell ha esgarrapat un punt de la visita a la pista de Lloret, 3-3, punt que abans de la disputa de l'encontre no s'hauria signat de cap de les maneres per considerar-se una punxada a la pista d'un rival directe, però que veient com s'han enfrontat els darrers 2 minuts de partit es pot donar per relativament bo. I és que els vendrellencs guanyaven per 1-2 en el minut 44 i en pocs segons els locals van capgirar el marcador fins a un 3-2 que es va mantenir a l'Electrònic fins a ben prop del final. Quan tot semblava perdut, Jan Escala ha aparegut amb un potent xut que ha superat per força bruta el Muñoz, que no ha pogut evitar el resultat final, 3-3. Amb aquest punt, el Vendrell acumula ja 22 i Escala provisionalment a la 12a posició, a l'espera de la finalització de la jornada i de recuperar el partit que té pendent el de la setmana passada, com bé ens explicava el Xavi Ferrer. La pròxima cita, dissabte vinent a les 8 de la tarda, amb la visita del dificilíssim, complicat Deportivo Liceo al pavelló del Club d'Esports, però que ja hem vist que estan forts i que lluitaran per guanyar-hi.
Empat al Vendrell i victòria del Calafell a Mataró, i que sí, Lourdes?
Doncs sí, ha sumat la 7a victòria de la temporada que el permet sortir de la zona de descens directe de l'Hockey Lliga Plata i provisionalment situar-se en la 10a posició amb 24 punts a l'espera de disputar el partit pendent contra el Vic. I és que els Alvals Penedès necessitaven sumar un vital triomf contra un rival de la zona baixa i no han fallat, gràcies a dues dianes d'Eloi Mitjans, vigolejador de l'encontre. Ha estat en el minut 8 de la primera meitat quan el Calafell posava la primera pedra de la futura victòria. Després d'una targeta blava a Gavarró, i tot i que s'estava jugant amb inferioritat numèrica, els calafellencs van aprofitar un contraatac que Mitjans va culminar amb el 0-1 davant la sorpresa local. El maig no passaria la història per la seva vistositat. És que els porters van robar el protagonisme als davanters i només van veure dues dianes al llarg dels 50 minuts. La segona no arribava fins al minut 42. El Calafell no volia patir per conservar el triomf i un combatiu Mataró, que va fer un pas més per tornar a l'Hockey Lliga Plata, va veure com Eloi Mitjans tornava a superar la porteria defensada per Graner. Assistència de Romeu per Eloi Mitjans i l'ex-vendrellenc va trobar el forat per superar Graner i sentenciar el maig amb el 0-2. Amb aquest resultat i a l'espera de la disputa de la jornada sencera, el Calafell se situa a la 10a posició amb 24 punts, 3 més que el descens directe. Dimecres vinents, a 9:15, visita del Vic al Joan Ortoi per posar-se al dia de la Lliga i no té ni cap pendent partit de disputar.
Moltíssimes gràcies, Lourdes, i tancarem els resultats d'aquesta 23a jornada de l'Hockey Lliga amb la victòria del Noia a Palafrugell, i és que els de la capital del Cap van sumar dissabte 3 importantíssims punts en un partit molt treballat on el Noia es va avançar ja al minut 8 amb una diana de Pol Manrubia. Poc després seria el Palafrugell el que empatés el partit des del punt de falta directe, però el pitxitxi Xavi Costa tornaria a posar per davant l'equip amb l'1-2. En 3 minuts desastrosos, els locals aconseguirien capgirar el marcador, primer amb un gol de falta directa de Borja Ramon i després Canet aprofitaria un refús per fer el 3-2 abans d'encarar el camí cap als vestidors. A la represa, els roig i negres van sortir endollats i van aconseguir 3 gols que van capgirar el resultat i van donar ales a l'equip. Primer seria Costa el que posaria de nou les taules al marcador. Minuts més tard, Manrubia avançaria els de Ferran López amb el 3-5. Amb el 3-4 i finalment el capità Aleix Esteller posaria el 3-5 de la tranquil·litat. a 10 minuts pel final, però el Palafrugell va fer el quart i el Noia va haver de remar per no deixar escapar els 3 punts. En aquesta ocasió seria Jordi Ferrer el que de falta directa anotaria el 6è del Noia. Amb aquesta victòria, els de la capital del Cava agafen aire per encarar la recta final de temporada i ho fan des de la 7a posició i esperant ja el proper rival. Serà el Lloret, que visitarà aquest mateix dissabte l'Olímpic de l'Ateneu. I repassat ja els resultats de l'Hockey Lliga, obrim ara l'Hockey Lliga Plata per conèixer com li ha anat la 17a jornada al Digitècnic Vilafranca. Per això anem fins a Ràdio Vilafranca, on tenim preparat el Tito Oada. Tito, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs bé, el Digitècnic Vilafranca va guanyar el Sant Cugat per 2-1, tot i que el conjunt del Vallès es va avançar a la primera part. Va poder empatar Adrián Candamio abans de la conclusió dels primers 25 minuts i a manca doncs de 10 per la conclusió, Joan Vázquez va posar el definitiu 2-1. Aquest era un partit important, manca ja només de 5 jornades, els vilafranquins es mantenen segons. Per tant, si ara acabés la Lliga, jugarien promoció d'ascens. La resta de la jornada, Sant Just 5, Dominicos 2, Holaceta 4, Liceu B 9, Capellades 3, Areces 3, Manlleu 8, Companyia de Maria 1 i Sum 5, Tordera 2. La classificació l'encapçala el Manlleu amb 38 punts, amb 37 el Digitècnic Vilafranca, 35 pel Sant Just, amb 33 el Sant Cugat. De fet, l'ascens i la promoció és cosa d'aquests 4, fins i tot de 3, perquè sembla que el Sant Cugat amb aquesta derrota s'ha despenjat una mica. Ara mateix baixarien el Companyia de Maria amb 8 punts, el Dominicos de la Corunya amb 12, el Capellades amb 13 i el Holaceta amb 15. La propera setmana, el conjunt de Toni Porta, que jugarà a la pista del Dominicos de la Corunya dissabte a 8:45.
I Tito, ja en plena futbolística, victòria també del Vilafranca.
Així és, el Vilafranca, doncs, que ja pràcticament té peu i mig a la segona fase com un dels tres primers de la Lliga. El Vilafranca va guanyar pel Castell de, amb el Castelldefels per 2-1 i d'aquesta manera, doncs, es fa fort a la competició. La resta de la jornada, Sant Friuenc 0, Sant Cristòbal 2, Europa 3, Igualada 1, Poble de Mafumet 0, Terrassa 0 i Muntanyesa 0, Valljú. La classificació l'encapçala a l'Europa amb 38 punts, amb 36 el Vilafranca i amb 32 el Terrassa. La propera setmana els vilafranquins podien certificar els 3 primers llocs a la Lliga. Hi ha una segona fase, els 3 del subgrup A s'enfronten als 3 del subgrup B, els 2 primers pugen directament a la segona B. El problema, que el Vilafranca és filial del Lleida, el Lleida hauria de quedar entre els 6 primers per tenir opcions d'ascens. Si cava del 7 en avall, ara mateix és 7è, el Vilafranca no podria jugar la promoció d'ascens. El proper partit, diumenge a les 5 de la tarda, a les Comas.
I acabarem, Tito, amb futbol femení. Explica'ns com li ha anat a l'Atlètic Vilafranca.
Doncs bé, l'Atlètic Vilafranca, recordem que divendres teníem el seu entrenador Xavi Surroca, que es va desplaçar a Andorra i va empatar a 2. La resta de marcadors, la Roca 2, Sant Cugat 1, Manlleu 0, Pubilla Cases 2, Sabadell 4, Llerona 0, Lanzarote 2, Palau Tordera 1, AM1, Martinenc 2, Porqueres 2, Cerdanyola 2, Verdú 0, Fontsanta, Fatjó 8 i Júpiter 0, Cornellà 5. Líder el Fontsanta, Fatjó amb 9 punts, l'Atlètic Vilafranca, doncs, que és tercer ara mateix. Un Atlètic Vilafranca, l'objectiu, ho hem d'anar repetint, és, si més no, la permanència.
Gràcies, Tito, i bona setmana.
Igualment.
Oh,
Arribarem a les 10 del matí amb Beyoncé, que ha estat molt i molt premiada en els Grammy, amb aquest Crazy in Love. Ens plantem a les 10, butlletí, i seguim parlant de la xatonada virtual del Vendrell. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is the one to blame. Yeah, cause yeah. I know I don't understand. Just how your love can do it, no one else can. Got me looking so crazy right now. Your love's got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now. Got me hoping you pay me right now. Your kiss got me hoping you save me right now. Look, you're so crazy, your love's got me looking, got me looking. When I talk to my friends so quietly, who he think he is? Look at what you did to me. See the shoes, don't even need to buy a new dress. If you ain't there, ain't nobody else to impress. The way that you know what I thought I knew, it's the beat that my heart gets when I'm with you. But I still don't understand just how you look and do it, no one else can. Got me looking so crazy right now. Your love's got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now. Got me hoping you pay me right now. Your kiss got me hoping you save me right now. Looking so crazy, your love's got me looking so crazy, your love. I'm looking so crazy, your love's got me looking so crazy, your love. Young Hope, y'all know when the flow is loco. Young B and the ROC. Uh-oh, OG, big homie, the one and only. Stick bony, but the pockets are fat like Tony. Soprano, the rock handle like Ben X2. I shake bonies, man, you can't get next to. The genuine article, I do not sing, though. I sling, though, if anything, I bling, yo. Star like Ringo, war like a Greensboro wreck. Crazy, bring your whole set. Crazy in the range, crazy in the range. They can't figure him out, they like, hey, is he insane? Yes, sir, I'm cut from a different cloth. My texture is the best firm chinchilla. I've been hopeless, how do you think I got the name Hova? I've been realer, the game's over. Fall back young, ever since I made the change over the platinum. The game's been a rap one. Got me looking.